Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
És la 1:51, tenim 17 graus de temperatura a Mora d'Ebre. Benvinguts a l'informatiu del migdia de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. Benvinguts a l'hora 14. La plataforma Trens Dignes reclama al govern català la creació immediata de l'Autoritat Territorial de Mobilitat a les Terres de l'Ebre o bé al seu ens homòleg perquè es posi a treballar i avançar amb la intermodalitat del transport públic al territori. Amb aquesta notícia obrim l'hora 14. Avui és dimecres, dia 19 d'abril, i aquests són la resta de titulars del dia amb Andreu Prunera.
L'Ajuntament de Mora d'Ebre no traurà les plaques del Ministeri d'Habitatge que encara es conserven del franquisme setmanes després de que la JERC del municipi anunciessin que si el consistori no les retira o faran ells. L'alcalde de Mora d'Ebre defensa que treure aquestes plaques té un cost i acusa Esquerra Republicana i el PSC de no retirar-les quan governaven. I la plataforma en defensa de l'Ebre assegura que hi haurà reacció ciutadana al pacte de Rialp i no descarta aprofitar l'assemblea d'aquest dissabte a Tortosa per plantejar alguna mobilització. Una nova guia turística permet conèixer el municipi d'Horta de Sant Joan passejant pels seus carrers. Els punts d'informació turística i també establiments com cases rurals i restaurants ja tenen aquesta guia que es pot llogar a un preu de 5 euros i en esports l'esconenca Sònia Franquet s'ha proclamat campiona d'Espanya en tir olímpic en 3 modalitats diferents i el ciclista moranovenc Miquel Escolà va pujar al podi a la prestigiosa prova de BTT Volcat en categoria Master 30 aquest cap de setmana.
Gràcies Andreu, la 1:53, comencem. Hem de parlar de la plataforma Trens Dignes que, com els dèiem, reclama al govern català que es creï immediatament l'Autoritat Territorial de Mobilitat a les Terres de l'Ebre o bé al seu ens homòleg perquè aquest es posi a treballar per avançar en la intermodalitat del transport públic al territori, sobretot pel que fa al servei de transport per carretera, que Trens Dignes qualifica de desgavell. La plataforma vol que s'implanti d'una vegada per totes la targeta T10-120 a totes les línies d'autobús de les Terres de l'Ebre. Actualment, només 2 de les 5 línies que presten servei al territori la tenen. En queden fora les línies del Canyís, que passa per Gandesa, la línia de Tivissa-Ribarroja d'Ebre o la que baixa de Lleida. Josep Caçador, portaveu de Trens Dignes, també ha destacat els problemes de la Rúbia, l'autobús que enllaça l'estació de tren de Mora la Nova amb Mora d'Ebre. Trens Dignes també reclama que tinguin parada més línies d'autobús a l'estació de l'Aldea. Josep Caçador, portaveu de la plataforma.
Sobretot, per exemple, només hi ha el que són des d'Amposta i des de Tortosa. Entenem que podria haver perfectament perquè passen per davant alguns dels busos que passen que venen des d'Ullacona, per exemple, o passen per Ullacona. I també una altra cosa, i és una curiositat perquè resulta que hi ha un altre operador que també passa per davant, que és Carrera, que fa la línia Perelló, l'Ametlla, Ampolla, Tortosa, i que no para. I a més no té targeta 1020.
Anem ara a Mora d'Ebre. El seu ajuntament no traurà les plaques del Ministeri d'Habitatge que encara es conserven del franquisme. Setmanes després de que les JERC del municipi anunciessin que si el consistori no les retira o faran ells, l'alcalde de Mora d'Ebre defensa que traure aquestes plaques té un cost i acusa Esquerra Republicana i el PSC de no retirar-les quan governaven ells, tot i que llavors la Generalitat finançava la retirada.
L'alcalde de Mora d'Ebre, Joan Pinyol, assegura que el govern de la Generalitat va enviar llavors una carta a l'alcalde on deia que assumiria el cost de la retirada d'aquestes plaques, i no es va fer.
Retirar això té un cost, més important o menys, però té un cost. ¿Vale? A mi em sembla que és del tot indignant que des del grup d'Esquerra vinguin a demanar això, a fer assumir uns costos a l'Ajuntament. Quan ells estaven governant, des de la Generalitat se'ls va enviar una carta dient-los, escolti'm, digui'ns quines plaques hi ha a Mora d'Ebre que nosaltres finançarem la retirada i reposició d'aquestes plaques. I em van fer cas omís absolutament. Estic parlant de l'anterior legislatura, abans que ja fos alcalde, no? Van rebre una carta dirigida a l'alcalde que estava en registre d'entrada a l'Ajuntament de Mora d'Ebre. I no em van fer ni cas. Ara que no manen, ara que no estan dins de l'equip de govern i ara que tenen necessitat de veure qui és més independentista, doncs ara resulta que volen les plaques de Franco fora.
D'altra banda, Pinyol assegura també que aquestes plaques es troben a les façanes de domicilis privats i que a més tenen un valor pedagògic per recordar uns fets històrics que no s'han de repetir.
A mi no em sembla lògic haver de gastar uns diners públics de l'Ajuntament de Madrid quan estem com estem, mínim més justos del que voldríem, doncs amb una cosa que, per altra banda, està ubicada en un espai privat, per tant, nosaltres no podem anar lliurement i retirar això. Lo normal és que vagis i parlis amb els propietaris i els propietaris determinin si volen o no treure aquestes plaques. I, a més, hi ha un altre factor que per mi també és important, que és que jo crec que aquí hi ha una funció pedagògica que oblidem. Al final, 6 plaques són 6 plaques, perquè em sembla que n'hi ha 6 o 7 o 5, no recordo exactament on hi ha més, no? Però és que també recorden allò que precisament no s'ha de repetir.
El grup municipal d'Esquerra Republicana ja va portar al ple una proposta per treure les plaques durant l'any passat i fa unes setmanes ha presentat una instància on defensa que les plaques s'han de retirar per complir la Llei d'Habitatge de Catalunya.
Parlem de la plataforma en defensa de l'Ebre. Assegura que hi haurà reacció ciutadana al pacte de Rialp i no descarta aprofitar l'assemblea d'aquest dissabte a Tortosa per plantejar alguna mobilització.
L'assemblea del proper dissabte a partir de les 8 de la tarda a l'Auditori Ferrer Pedrell de Tortosa serà la 15ª que convoca la plataforma i arriba en un moment complicat, ja que el moviment entén que no és fàcil fer entendre la seva oposició a l'anomenat pacte de Rialp. Part de l'assemblea estarà dedicada a explicar que darrere la portada d'aigua del Segre a 4 municipis que tenen part del seu terme fora de la conca de l'Ebre s'amaga un transvasament. Des de la plataforma en defensa de l'Ebre no es descarta poder convocar algun tipus de mobilització. Joan Antoni Panisello, portaveu de la plataforma.
Sabem, i això ja ho diem d'entrada, que no és moment de fer cap gran mobilització. Això som conscients, degut a la conjuntura política de Catalunya, i tampoc és el cas. Però si se proposa algun tipus d'acció, evidentment la tindrem en compte i tampoc se descarta que si no hi ha res per part nostra doncs també poguéssim plantejar alguna cosa. A nivell de carrer, això el pacte Rialp requereix una resposta.
Des de la plataforma es lamenta la forma en què s'ha tirat endavant el pacte de Rialp i les contradiccions que està generant dins el territori. Afirmen que és un pacte imprudent i precipitat i reclamen al govern que clarifiqui quines són les seves prioritats. El moviment antitransvasista creu que després del suport que van rebre l'any passat en la manifestació d'Amposta contra el pla hidrològic de la Conca, l'acció política ha quedat en no res. La 15ª assemblea de la plataforma en defensa de l'Ebre tindrà lloc dissabte a les 8 de la tarda a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. La plataforma també aprofitarà l'assemblea per informar de la queixa que va presentar en el seu moment contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre davant la Comissió Europea i per explicar com està funcionant la campanya per demanar més sediments al tram final del riu.
1:58, una nova guia turística permet conèixer el municipi d'Horta de Sant Joan passejant pels seus carrers. Els punts d'informació turística i també establiments, com cases rurals i restaurants, ja han posat a l'abast dels visitants la guia per conèixer Horta de Sant Joan a peu, que es pot llogar a un preu de 5 euros.
La guia inclou un itinerari per diferents llocs del municipi, com pot ser el fresc renaixentista de la façana de l'Ajuntament o els indrets on Picasso va pintar algunes de les seues primeres obres cubistes. Cada indret compta amb una breu explicació del seu interès i amb un relat històric o de ficció. Salvador Carbó és el portaveu de la Comissió per la Promoció Turística d'Horta de Sant Joan.
I a cada punt pues, explica un poc des de l'aspecte picacià, des de l'aspecte paisatgístic, des del tema arquitectònic del poble, i en alguns d'aquests punts també l'acompanyen una petita historieta, de vegades real, de vegades no, però bueno, que a través de la capiència popular ens ha arribat a avui dia, no? Com petits relats històrics de cada punt.
I en esports, l'esconenca Sònia Franquet s'ha proclamat campiona d'Espanya en tir olímpic en 3 modalitats diferents, en aire comprimit de 10 metres, en 25 metres, i el tercer ha estat a la Copa Federació, mentre que el ciclista moranovenc Miquel Escolà va pujar al podi a la prestigiosa prova de BTT Volcat a Igualada, va quedar tercer classificat en la categoria de Màster 30. Amb els esports arribem ja al punt gairebé de les 2 del migdia. La informació continua a la cadena SER. Que tinguin una molt bona tarda. Fins demà.